Arribant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Honorats avui de la persona convidada al divan. Emocionats, us puc ben dir que tota la vida hem esperat aquest moment i que ens barrufa sobiranament. Avui podrem escoltar una persona sòlida que ha fet una obra titànica i en nombrosos fronts per la nostra llengua i pel nostre país. De la gramàtica i els diccionaris a la novel·la, la rondallística i sobretot la literatura infantil i juvenil. És el nostre gran barrufet, que també descobrim en les traduccions, les seves, que són una joia. Anys i anys treballant sense fer soroll, decididament. Poeta, gramàtic i traductor, Òmnium Cultural li reconeix l'aportació a la cultura que és la nostra essència com a poble amb el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ho dèiem abans, una obra sòlida, un impuls incansable i immens. De ben endarrere cap a ben lluny, cavalca amb harmonia, majestat i elegància el nostre cavall fort de la llengua. Senyor Albert Gené i Riera, felicitats, primer de tot. Felicitats.
Moltes gràcies, us ho deixo molt.
I gràcies per ser avui al divan, per ser a la Ràdio Nacional de Catalunya, Catalunya Ràdio. I li vull donar les gràcies, sobretot, per ajudar-nos a construir la nostra identitat cultural. Per a tantes i tantes generacions, des del cavall fort, ho dèiem ara, els barrufets, que ens ho han fet passar tant i tan bé, el diccionari de sinònims en línia, que mil vegades hem buscat aquella paraula, aquella altra, que rep encara milions de visites i que ens salva els textos. I alhora per la clarividència que s'evidencia darrere d'un treball silent. I també ho dèiem abans, per la seva obra per a adults, com el Calidoscopi Informal, per exemple, una novel·la de 1.400 pàgines que va publicar el 2018, l'any en què Gené en feia 88 d'anys.
El Premi d'Honor a Albert Gené reconeix el compromís i l'activisme de tota una vida en la batalla permanent per la llengua, columna vertebral de la nació i instrument de cohesió social. I el Premi d'Honor posa en valor enguany també la ingent, titànica tasca portada a terme per un dels més eminents, i sens dubte el més discret, de la generació dels herois i heroïnes que en anys molt durs, amb la llengua catalana proscrita i prohibida, va mantenir-la, preservar-la, recuperar-ne el caràcter més genuí, dotar-la de consistència filològica i rigor normatiu, actualitzar-la i vivificar-la, a més de contribuir al seu ús social amb l'ambició de que fos la llengua de tota la gent del país.
Era Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural.
Què va sentir? Què va pensar? Va veure tota la pel·lícula de la seva vida quan li van dir que li atorgaven el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Què va sentir?
Una gran sorpresa i una gran satisfacció, perquè no m'ho esperava pas. Jo no hauria dit mai en aquest premi. A percebre, evidentment, molta satisfacció i molt de goig. I pensant doncs, que amb això sempre hi ha una mica d'humilitat, que hi ha altres persones que potser l'han merescut tant o més, jo no l'han rebut. Això sempre s'hi ha de pensar.
I alhora va pensar en les persones, no sé si amb els mestres i els companys que ha tingut a prop al llarg de tota aquesta vida. Vostè, que és de l'any 30, eh?
L'any 30, sí, certament, sí.
Ha pensat en quines persones ha pensat?
Una persona especialment vaig pensar en Joan Triadú. Va ser un home molt essencial en el món de la cultura catalana i en la represa de les activitats sobre la llengua catalana. Jo crec que va ser ell i el va inspirar el Premi d'Honor. Em sap que el va inspirar ell. Quan es va constituir l'Òmnium Cultural, devia ser l'any 61-62, perquè els patricis barcelonins i catalans, el senyor Centrós, el senyor Carull, el senyor Batller, i en fet ell els va suggerir aquest premi, van atorgar per primera vegada el doctor Jordi Rubió i Balaguer. Com deia l'Espriu, ens presideix a tots. I després l'han rebut moltes personalitats, naturalment. Algunes no l'han rebut perquè no hi ha estat a temps, s'han mort abans, desgraciadament, però ja, amb 56 vegades, realment doncs, hi ha una gran representació de tota la cultura catalana d'aquest mig segle.
Senyor Joan Triadú, moltíssimes gràcies per atendre'ns justament a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Vostè diria que Catalunya és un país normal?
Ho voldria ser, un país normal. El que passa és que no li deixen ser. I no ho podem ser tampoc perquè vivim en unes circumstàncies anormals. Tan anormals com el fet que jo de petit em pensava que allò que parlava no era una llengua, era una cosa que ens havia inventat el meu poble i la família, perquè de seguida que sortia al carrer i anava a l'escola, sobretot em trobava en una altra llengua, i jo pensava, això deu ser una llengua, perquè és la que parlen els que manen, els que en saben, els que fan l'escola, els que tenen llibres, fins que vaig descobrir que el català no era la segona llengua, sinó la primera, però m'havia semblat que era una altra cosa. Per tant, això és tan anormal que no ho pot ser més.
Hem volgut recordar aquest moment que teníem l'oportunitat de conversar llargament amb Joan Triadú, poc s'ho pensava, eh?
No ho pensava, no m'ha semblat molt bé, m'ha sorprès i un tenia satisfet.
I a Savis, a TV3, i ell... Vostè pensa que Catalunya és un país normal? Què diria ara, després d'escoltar també...
No, repetiria el que ell diu, evidentment. Ho volem ser, hi ha voluntat de ser, però no ens en deixen ser. Evidentment, hi ha massa obstacles. A vegades tenim més enemics.
Cada vegada més?
Sí, exactament. Més declarats.
Més enemics declarats. Quins serien els enemics declarats, senyor Gené?
Els enemics declarats, evidentment, la majoria són espanyols, esclar, sí. Jo fins i tot diria que, si m'ho permeteu,
sí,
que em sembla que els nostres mitjans de comunicació donen massa protagonisme als enemics de la pàtria.
Està parlant de TV3, està parlant de Catalunya Ràdio, i quins serien els enemics de la pàtria, atès que...
La gent són enemics de la pàtria, ho manifesten clarament, es manifesten contra Catalunya, contra la seva cultura, contra la seva personalitat, que posa obstacles a l'exercici normal de la llengua.
Com vostè sap, tenim la voluntat, tenim el deure també, i la voluntat de ser plurals.
Sí.
Com ho arreglaria vostè? És a dir, que totes les veus, totes les posicions, totes les ideologies s'hi sentin representades i les representem.
Sí.
Com es pot fer, doncs? Què s'ha de tenir en compte?
Hi ha un problema, és que els enemics de la democràcia es valen de la democràcia per combatre-la. I aleshores això és l'origen de la pluralitat. Però exactament, doncs, a vegades els hauríem d'imitar perquè ells ens donen aquestes oportunitats. Aquest pluralisme, ells no el practiquen. Nosaltres estem en un cas d'inferioritat de pensar que hem de ser plurals. No hem de ser plurals, hem de ser singulars.
Quan vostè sent ara que la llei d'amnistia ja està aprovada i ara que ja està aprovada, publicada, passat per tots aquests tràmits, diríem, els jutges del procés diuen, doncs ara és l'hora que si venen les persones que estan a fora, els exiliats, ara és l'hora que els detindrem. Què sent? Què pensa?
Indignació sento naturalment, indignació, clar, he de sentir, sinó indignació, ràbia, continguda. Penso, haurien de ser els primers a respectar unes lleis que ells mateixos han promulgat.
I què pensa que està en mans de la població fer perquè hi hagi una situació normal, ja
això,
diríem, normal?
Això no ho sé, pobre de mi, això és molt difícil de dir, perquè som tanta gent i un doncs, té les seves idees, les seves teleies, les seves preocupacions, els seus maldats, els seus problemes, i actua d'acord amb això. I ara ho fa el que pot, jo no puc donar normes a ningú, a la població, pobre de mi.
Avui parlem amb Albert Gené, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Se sap comptar i repartir les sardanes?
Sí. I tant, sí.
L'Empordà, per què ens l'ha triada?
És una de les sardanes més boniques, és una sardana coral, amb lletra de Maragall i música de l'Enric Morera, una de les més boniques que hi ha, exactament. Veure, en Many, quan van dir, digués, I una de les dues anades més boniques va dir l'Empordà i Juny d'en Garreta, va dir. Jo vaig dir l'Empordà, perquè l'Empordà, com que no serà en el coral, em van demanar cançons, es pot incloure poc o molt dins el concepte de cançó.
Clar, li ben asseguro que quan li vam demanar cançó no afinàvem tant, que havia de ser com a plorar perquè fos considerada una cançó. Vostè, que és un home que ha fet i fa, perquè continua escrivint, no, vostè,
sí,
ara?
Sí, poc o molt, sí.
Poc o molt, a mà, oi?
A mà, sí, sí.
Cada
sí,
dia
sí.
O dia per altre?
Cada dia, poc o molt, sí.
Cada dia?
Sí, però poc, poc.
Què escriu ara?
Res, idees em passen pel cap.
Com ara?
Unes poesies tanques, i aforismes, i petites narracions, psicodèliques i surrealistes.
Va estudiar peritatge mercantil, però un dia va decidir interessar-se i treballar, i treballar, i treballar per la llengua, i fer-ho tot per difondre-la, fer-la útil i fer-la estimar a la vegada. Eh? Per què ho va fer això, vostè?
Sí, però no va ser un dia, em dius tu, sinó va ser de mica en mica, però gradualment.
Per què? Què estava veient?
Bé, la situació, esclar, doncs jo 16 anys, però sempre un noi que la preocupació essencial era guanyar diners, no tenia, anava sense ni cinc a la butxaca, oi? I havia passat gana. Però de mica en mica, esclar, entre les lectures, entre l'ambient que vivia, els companys ens havien fet, les sardanes mateix, anant d'excursió, doncs vaig anar agafant aquesta preocupació per la llengua. I es va presentar, jo volia, en principi jo tenia ganes d'escriptor, de ser poeta, hi havia poesies, però hi va haver un moment en què em vaig adonar que alguna cosa es podia fer, era, per exemple, fer classes de català.
Per adults.
Per adults, sí. I vaig començar a fer-ne l'any 58, amb una preparació insuficient, però amb la confiança que allò ensenyava no contradiria ningú. Això era essencial.
A veure, vostè em diu, tenia 16 anys, no tenia ni un duro a la butxaca, no sé si m'he dit un duro, un ral o una pesseta, ara m'he perdut, però ni 5.
Jo diria ni 5, hauria dit.
Ni 5. I havia passat gana, perquè vostè ve d'una família, li he llegit en algun lloc que arriba a dir proletària, que ara és una paraula que gairebé ja ni fem servir, eh? Però era això, tenien pocs diners a casa, el pare era barber.
Sí.
Però era un home que estimava els llibres.
Sí, però el meu pare era barber, però l'any 31 va entrar decidint a l'Ajuntament. Havia llegit molt, sabia escriure bé, però el meu pare tenia una lletra molt bonica, ja l'enveig la lletra del meu pare i jo, i bé, va entrar a l'Ajuntament amb un sou modest, era oficial de tercera, devia ser, i esclar, doncs érem tres germans, i l'any 39, a la guerra, el meu pare el van depurar per estar 2 mesos sense cobrar, i esclar, no entrava ni 5 a la casa, amb 5 boques, i per tant no vam passar amb el negre.
M'ha dit que havien passat gana.
Sí, sí.
Durant la... Era l'època de la Guerra Civil o després hi ha el franquisme?
Els primers temps, sí.
Els primers temps, no?
Això, doncs, el preu estava 2 mesos sense cobrar, evidentment.
I què menjaven? Què feien?
Bé, el que hi havia, a vegades menjàvem naps, o menjàvem moniatos, borratges... Es presenta, esclar, ell i esclar. Ens van ajudar molt la nostra família de Cal Morral. Teníem família de pagès, ens van ajudar molt.
La mare com era, la mare?
La meva mare, sí. una senyora molt senzilla, però una germana seva es va casar amb un pagès, ric, més benestant, i ens van ajudar molt. I vaig passar la guerra en una casa de pagès, entrant a Cal Morral del Molí, a la Santa Maria de Vilalba, que era un agregat del poble de Brera, entre Martorell i Olesa, i allà no vaig passar gana, ja no.
I es va refer. Va treballar a la banca, vostè?
A 16 anys, sí.
Als 16 anys, eh? O sigui que vostè deuria portar els registres a mà, m'imagino, dels diners que s'entraven i els que treien
bé,
i tot
no,
això,
no? Bé, no, serà una altra sessió, serà una sessió de valors, jo, de títols de valors. A 16 anys, els bancs americà, de diners on tocava, amb valors, això sí.
Molt bé, llavors, vostè ja el veiem, eh? Treballant allà a l'oficina del banc, a casa anaven més bé, no? A casa anaven més bé. Es vivia com? Com era l'ambient familiar?
L'ambient familiar era molt senzill, doncs, una economia precària, però, evidentment, doncs, l'any 46 ja, doncs, ja es veia entrar amb 4 sous, de gana ja no en passava més, clar que no. Però sempre procurant, doncs, estalviar molt, doncs, i no fer gaires excessos, naturalment.
No fer gaires excessos. Aquesta mena de manera de ser, de no excessos, d'una vida endreçada, la manté encara ara?
Procuro, sí, sí, sí.
Sí?
El meu pare era auster.
Auster, era la paraula que buscava, l'austeritat.
I jo també sé auster, però el meu pare, potser tu ho sés, però sí, sí, sí.
I quins altres valors li van transmetre al pare i la mare?
El pare, la integritat.
La integritat
moral, sí, sí.
Clar, diu la integritat moral i jo m'imagino una cosa molt, molt grossa. Amb què, en els fets del dia a dia, diríem, es trasllada el concepte d'integritat moral? Amb el què fer i el què no fer?
El meu pare, un dels seus mestres, un dels seus gurus, podria dir així, era en Felip Cortiella. En Felip Cortiella era un anarquista. Els anarquistes tan purs, tan íntegres, donant tant de valor a la paraula. Els agradava la música, escoltava la música com si fos una religió. Tot això el meu pare doncs, ho va assimilar i m'ho va transmetre a mi. No, potser no l'ha seguit del tot, en molts aspectes, però en principi doncs, aquesta integritat, ets afiliat a la paraula, a la pròpia personalitat, em sembla és un valor que el meu pare em va transmetre.
I si vostè hagués de dir en la integritat traslladada a la fidelitat, no? A la fidelitat que és a la llengua, al país, a què? A què vostè és fidel?
A tota la llengua i al país, exactament, sí, sí.
A la llengua i al país, per damunt de tot.
Per damunt de tot.
I va dir, doncs jo dedicaré la meva vida a la llengua i al país. I vostè que no havia estudiat filologia?
No vaig tenir mai, no m'ho dedicaré, va anar venint tot sol. No vaig fer mai a propòsit, va anar venint tot sol. En principi treballava al banc i l'any 63, quan s'havia format la revista Cavall Fort, feia un any i mig existia, em van proposar d'entrar-hi professionalment, ho vaig acceptar, vaig deixar el banc i així va enviar la meva vida. Me'ls vaig anar fent, es presentava.
Però primer com a redactor i després com a director del Cavall Fort.
Primer amb Tòtum. Ho feia tot.
Ho feia tot?
Sí, sí.
O sigui, el Cavall Fort, ja ho he dit jo, que no avui teníem la sort de parlar amb el Cavall Fort.
Exactament,
el Cavall Fort és vostè.
Després va anar creixent Cavall Fort i les funcions van anar dividint. Em vaig desvincular de l'administració, vaig passar a la redacció, anava per la feina, i fins a l'any 79, el director anterior, el senyor Josep Tremoleda, va dimitir i em va proposar de ser el director jo.
I quina sensació va tenir?
Que
sí.
Sí, no,
ja ho feia tot.
Normal, sí, exactament, sí, sí, sí. De fet, ja estava com a director ja, perquè el Tremoleda era una persona molt activa, però tenia moltes preocupacions professionals i això doncs, va ser el motiu que va deixar la direcció.
Vostè, quan va fer el Cavall Fort, pensava en els joves, pensava en els nens, en els adolescents? És a dir, tenia clar, era aquest un objectiu de hem de fer que sigui el català distret, divertit, que agradi, que arribi a les noves generacions? Era això o què era?
Jo en tot el que he fet dues parts. Una, pensant sempre en el lector, en el destinatari, i l'altra sense pensar-hi. Per exemple, aquesta novel·la, has parlat d'aquesta novel·la del Discopi Informal,
no
pensava en el lector. Em donava la gana. Ara, quan feia el Cavall Fort, quan feia, per exemple, l'adaptació de l'Odissea, ho feia sempre pensant en els lectors. Ho entenguessin, fos allò que esperaven. I, evidentment, el Cavall Fort sempre, doncs, es procurava doncs, que feia coses que tinguessin interès i, sobretot, donant-los una informació més o menys de no rebien escola, evidentment.
Que no rebien a una escola franquista.
Sí, sí, sí.
A veure, l'escola d'ara, l'escola d'aquesta Catalunya actual, el que està passant és que els nens tenen poc nivell en les llengües, en el català, però també en el castellà i en matemàtiques. Per què li sembla que passa això?
No ho sé, això no ho sé.
Això no ho sap. Com ho arreglaria?
No, això no, pobre de mi, no puc tenir la pretensió de donar la solució. Una cosa es debat continuament cada dia, tothom diu la seva, però tenen gent vinculada a l'escola, mestres, professionals, pedagogs, intenten dir-hi la seva, parlen del problema dels mòbils, el problema de les pantalles, i on s'ha d'arreglar? Jo intentar donar una fórmula màgica, és una pretensió absurda, no ho sé.
La guerra de Troia va durar cosa de 10 anys i va acabar amb l'incendi i la destrucció de la ciutat. Troia era una ciutat rica i poderosa que hi havia a la costa de l'Àsia Menor, governada pel rei Príam, un home savi i just, molt estimat per tots els seus súbdits. Tenia molts fills, entre ells Héctor, el més valent de tots, i Paris, un noi de molt bona presència i que va ser la causa de la ruïna de la seva pàtria. Els oracles, que en aquella època s'havien especialitzat en el coneixement anticipat de les coses que havien de venir, ja ho havien predit. Quan Paris va néixer, que portaria la desgràcia, i el seu pare, en previsió, el va fer abandonar en ple desert perquè es morís i no es complís la profecia dels oracles. Però era voler lluitar inútilment contra el destí. Uns pastors van salvar el nen de morir de gana i Paris va créixer entre ells i es va fer un noi molt ben plantat. Aquesta és l'adaptació de l'Odissea d'Homer que ha fet Albert Gener. És una joia, aquest llibre.
Sí, més el Premi César d'Or.
Efectivament.
Més César d'Or, la literatura infantil.
Vostès, sí, digui.
Vist l'any 8, em sembla, senyor, recordo malament. Vostès, de mala memòria.
Ara li miraré la llista de premis perquè m'ocupa una pàgina sencera. Vostè se sent reconegut i estimat pel país?
No tinc cap queixa, no, en absolut. No té cap queixa?
No, en absolut. No? Però ha fet una feina com ho diria jo, com molt interna, molt íntima, molt sol, molt silent, que és un adjectiu que vostè utilitza.
De certa manera, clar, jo he fet, sobretot l'hem encarregat. Per exemple, l'Odissea, de fet, me l'han encarregat, l'ha dit al Casals, d'acord? Ara, altres coses, no? Per exemple, el llibre de Daniel, és a Pancarra, em va ser una cosa espontània. Em va dir, sempre jo, abans, m'han encarregat molta cosa d'encàrrec, coses menors, moltes coses menors, sense gaire importància, però de cap de les quals no em penedeixo, i altres coses he fet per voluntat pròpia.
Vostè de petit va llegir molts còmics.
No gaires,
no
sí,
gaires?
No llegia, però no gaires, no vaig llegir, sí, els de l'època.
I autors clàssics?
Sí, em s'ha llegit el meu pare, doncs, per exemple, havia llegit molt jove Les vides paral·leles de Plutarc, altres coses, l'Aeneid havia llegit, sí.
I Salgari, podríem dir clàssics,
sí, sobretot.
I Dickens i Walter Scott. Quan entrava en un llibre, vostè recorda el primer llibre que va llegir?
No, em sembla, no,
sembla que no. La sensació d'obrir-se al món?
Per exemple, un dels meus llibres que vaig llegir un llibre va ser el David Copperfield de Dickens. S'hi vaig llegir molt jove, molt jove.
I quin efecte li va fer veure aquella misèria, no?, d'aquella Anglaterra de segles enrere. Li semblava això, que obria una finestra al món?
En certa manera, sí. Tenim a llegir molt Dumas, també, a Salgari, els escriptors propis dels joves.
Però no l'hem de veure tancat.
El Verne,
també. No l'hem de veure tancat, deia, en una habitació, sinó que vostè era un noi que feia atletisme, no?, que tenia una vida...
Atletisme va ser als 18 anys. Als 18 anys.
Què feia d'atletisme? Quines proves?
3.000 i 5.000 metres.
I feia bones marques?
Sí.
Però després ho va deixar, això?
Sí, ho vaig deixar, sí. L'ambient de l'atletisme no acabava de convèncer. O sigui, no? Sempre parlaven de marques i de rècords i de la tola finlandesa, i no te parlaven. És curiós, la tola finlandesa, avui no sap ningú què és.
No.
No.
Li reconec, no.
Ja sempre parlava molt, és una mena de barems,
sí,
en què igualen les marques de les diverses proves.
Sí.
És a dir, si jo faig doncs, 5.000 metres en tants minuts, que el valor, si un em fa 100 metres en tants segons. Sota la finlandesa.
I després es va dedicar més a l'excursionisme, no?
L'excursionisme, per dir-ho als 20 anys, sí.
Això li va anar a Europa, no? Llavors, esclar, va veure Suïssa, Àustria, França, Itàlia...
Això de gran.
Això de gran? De gran de quants anys era?
De 50 anys, sí.
I era molt més gran, eh? I la travessa de Ribes de Freser a Tuesa, al Conflent, se'n recorda?
Sí, feta dues vegades.
Què té d'especial?
Bé, passes d'un lloc a un altre, dels països diferents, de la vall de Ribes, al Conflent. Ja, a més, el president el va fer en Fabra, quan era molt jove, amb Enric Granados, em sembla, i Enric Morera van fer aquesta travessia. O sigui, els Ribes de Freser, Carals, Núria, Nou Creus, Carençà i Tués.
Vostè creu que veurà una... Perdona. Vostè creu que veurà una Catalunya independent?
Em fa la feta que no, és molt gran ja.
Ah, però això vol dir que...
La voldria veure.
D'aquí 25 anys, 50 anys, 100 anys, aquells que hi visquin, veuran una Catalunya independent?
Jo confio que de 25 anys la veuran.
D'aquí 25 anys Catalunya serà independent. I mentrestant què haurà hagut de passar?
No ho sé. Bueno, no ho sé.
A la política no s'hi ha volgut dedicar, vostè?
No, però no la menyspreu, eh? Al contrari, valoro molt els polítics. Un fet força general dels que no fan polítiques, la menyspreen o en parlen malament. Jo no he fet mai política, però no n'he parlat mai malament. I valoro molt la feina dels polítics. Més són honestos, evidentment. El valoro molt.
Per les aigües de les illes, per les ones de la mar, els vaixells estien carràs i van cercar
llibertat. El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Aquests vaixells d'Estín Carrassi, perquè ens els ha triat. El veig amb la mirada que té records ara.
Entàvem de joves, anàvem d'excursió, ens hi sentíem identificats, abans cercant la llibertat, no abans cercant la llibertat. I més, ens són russes, són molt boniques, són esplèndides.
Deixes la gran pena pateixen els posats.
Vostè és un home lliure.
Puc ser-ho.
Però no és fàcil.
No.
Quin preu té?
El preu... moltes renúncies, evidentment, esclar, sí. És molt difícil de dir, això. És una discussió molt filosòfica, aquesta, sí. Els vaixells d'Estín Carrassi, tant que sí, Mare de Déu.
A què ha renunciat? A què ha hagut de renunciar? Que si tingués una segona vida, potser ho faria diferent.
No ho crec, ho faria diferent, no. He anat molt d'acord amb les circumstàncies. I he pres poques decisions importants. He anat fent com es presentaven.
I de què està orgullós del que ha fet? De què més? O sigui, què és el que més, diríem, el fa sentir bé? Tu això ho has fet bé, Albert.
En general, la meva obra ha estat útil, em diu ha estat útil, la gent l'ha aprofitat, i això m'ha estat una certa satisfacció. Però procuro doncs, no desorbitar ni magnificar les coses que mereixen ser considerades amb una certa modèstia i una certa humilitat.
Diuen que el gran mal d'aquest temps és la solitud. Com ho fa vostè per lluitar algun cop contra aquesta sensació?
Jo sóc una mica solitari, de fet, jo. Jo, per exemple, m'agradava a 20 anys, m'anava sol d'excursió, passava 2 dies sol a la muntanya. A mi trobava bé, però el fet de ser solitari no volia dir que fos insolidari. Perquè quan anava d'excursió, un pany meu em deia, Albert, és un solitari, però quan va un pany és el més alegre de tots, em deia, o se'm va alegrar molt, m'ho diguessin. Procurava, doncs, anant amb els companys i les companyes, de ser un mes i doncs, divertir-me i fer broma amb tothom. Però a part d'això m'agradava doncs, anar sol, sí.
La seva descendència és la seva obra? Per dir, ho va decidir, això?
No.
Això va anar així?
Va anar així. Si un dia vaig passar, em fa la feta, això gent sol ho pot dir, 3 dies seguits sense veure ningú, a la muntanya, al refugi de Ter. Quanta gent hi ha? He dit, un dia, 24 hores sense veure ningú. Però això no pot dir, això. Això 3 dies, està la Marta tranquil.
Albert Jané, al divan.
Le petit cheval dans le mauvais temps qui l'avait donc du courage.
A veure com la canta. La canta?
Tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tout derrière lui de bon. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant.
Ni al darrere ni al davant, amb Jordi Sangs, aquest Le Petit Cheval, que ens ha triat i que ara l'ha portat a quins records? A quins records l'ha portat, a senyor Albert Jané, la cançó?
Sí, això del Jordi Sangs Sí, tant, vam agafar tots un ideal de la cançó moderna, del 50 devia ser, aquesta cançó i d'altres, exactament.
Però ara, quan em diu de la cançó moderna, jo he pensat que, pensava, que el català que vostè feia servir que en el cavall fort era un català modern, diríem un català que no sonés a impostat, que no sonés a fals i que fos correcte alhora.
Sí, diria diferent. Un català absolutament correcte, sense transgredir cap norma gramatical, ni sintàctica, ni de lèxic, però desprevit d'artifici. La llengua té prou recursos per aconseguir aquest ideal, a vegades costa d'aconseguir, però si s'exploren a fons els usos de la llengua, es troba sempre la solució. Si no sempre, gairebé sempre.
M'agrada tant sentir-lo dir això, perquè dius, és cap aquí que hem d'anar. És cap aquí que hem d'anar, senyor Gené, és cap aquí. Va, que tenim més músiques. I ara som amb la d'Este Fideles, que no sé si l'havia cantat per Nadal algun any.
Sí, sí.
Què li recorda?
Les cançons, les ballades de Nadal d'abans, les cançons i les cançons d'altres, la Santa Nit i les cançons catalanes, recordo bé Sant Josep i la Mare de Déu, per exemple, i també una adaptació alemanya era Agraïda, Beneïda, Venturosa, Nit de Nadal, molt bonica.
És que, clar, és que, a més, el senyor Gené, doncs, va estudiar... Mentre treballava al banc, ja estudiava francès i anglès a l'Institut Francès i a l'Institut Britànic i també ha fet traduccions de l'italià que en va aprendre a l'Ateneu Barcelonès, és a dir, va anar ampliant tota la seva saviesa, coneixement i saviesa respecte a les llengües i entenc la manera de ser de les persones, que és quan les entenem, quan sabem les llengües.
De fet, va ser molt metòdic i sistemàtic, que hauria pogut fer millor, però van així. Exactament.
Vostè creu que s'ha de dir ho hauria pogut fer millor?
Sí,
és molta exigència.
Sí.
Escolta'm, i ara que sentíem la d'Este Fideles, vostè el Nadal el celebra?
Sí, exactament, sí.
Perquè li sembla que allà dalt hi ha algú, hi ha alguna cosa superior?
Dubto molt, però hi ha jo em sento més hereu dels meus besavis, els meus avis anaven a la missa del Gall, jo no hi he anat, en el pas dels avantpassats de fa de 60 generacions, quan doncs, venia el solstici d'hivern, es reunien al voltant d'una llar de foc i entaven. Perquè avui doncs, hi ha una tendència a dir no, el Nadal no, celebrem el solstici d'hivern. Jo no hi estic d'acord. Malgrat que no hi anem mai a missa, jo, bé, sí, hi anem mai a missa, potser hi anem un parell de vegades, però vaja, molt poc. Doncs per mi Nadal continua sent una tradició del país i sobretot té un sentit familiar i d'activitat, exactament.
I ara, que ja, vostè ja té passats els 90,
sí. Sap
què atorga sentit a la vida?
La fidelitat, suposo doncs, que cadascú ho ha de dir de la seva manera. Per mi, exactament, doncs, la fidelitat del país, sobretot, sí.
A vostè què li ha atorgat sentit a la seva vida, senyor Gené? La fidelitat al país?
Sí, però i també doncs, el gaudi de cada moment, esclar, sí.
El present, és a dir, en el present, el que vivim ara, i llavors obre el focus, ho dic aquí que tenim càmeres, tot això, no? I què hi veu, Catalunya? Però ara aquest món que vivim, aquest món que hi tenim immigració, aquest món, diríem que sembla que anem endarrere amb la llengua, en què tots estem tan interrelacionats, la Xina que mana, una guerra que tenim aquí i allà, tot això com ho viu? Com ho pot encaixar?
Les perspectives són molt negres, molt pessimistes. Jo no puc dir gran cosa perquè, a més, molts reclosis, exactament, de les notícies dels diaris, només al veure les últimes eleccions europees, et d'alta baix, et desastre, oi? Però bé, és així i s'ha d'assumir i s'ha d'intentar de combatre que no es pugui. La immigració, el canvi climàtic, tot això són problemes terribles doncs, que no s'han d'afrontar. A vegades doncs, hi ha una mica de demagògies, les polítiques intenten buscar solucions més aviat teòriques per justificar-se per guanyar les eleccions, però la solució, qui la veu el problema? Qui la veu el problema de la immigració? Qui la veu, vull dir, qui la resol? No ho sé, qui la resol? Jo, evidentment, no.
Però vostè va votar, vostè?
Desgraciadament, les últimes dues vegades m'ha estat impossible.
Però hi voldria haver anat.
Sí, sí, he votat sempre. Tret de les últimes eleccions, les autonòmiques i les europees, m'ha estat impossible, i també molt difícil, molt complicat, però he votat sempre, des de l'any 77.
Som avui a la residència Lantus, on tenim aquesta conversa que és tan generosa d'oferir-nos al senyor Albert Gené.
Una vegada, si em permets dir una cosa, sí?
Sí.
L'any 62 vam anar a Londres, amb un amic meu, Josep Ibáñez, i vam haver una petita manifestació de senyores grans. I van acostar amb curiosits i eren sufragistes, que ells havien defensat el vot de la dona. I veient-nos, un es va acostar amablement i ens va explicar qui eren. Les antigues sufragistes, doncs que encara eren supervivents, el moviment es reunien com l'any. Ens va preguntar on érem i va dir, el seu país, la dona té dret de vot?
Mm.
La dona ni l'home, ningú. La dona ni l'home. Però en vam tenir dret a vot l'any 77, les primeres eleccions, ordo molt bé, el mes de juny, i vaig anar a votar, i anat
15
sempre.
15 de juny.
Eh?
15 de juny.
Sí, l'any 77, oi?
Sí.
Doncs jo vaig anar a votar, i tant que sí. Sí.
Albert Gené, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Quan jo tenia pocs anys, el pare em duia la barca i em deia quan siguis gran.
I ara ens gronxem amb una havanera, gronxar, que és un verb molt bonic. Què li recorda? Ens l'ha triat a vostè. Sí?
És una cosa especial, però és molt bonic, té molt de sentit, clar, molt de sentit, té. I tant, és molt bonic, tant. Ens ho digne de ser entada.
Bufa mestral ben fort, infla de vent la vela, que arribarem a port i allí veurem la Pepa. Ai, ai, la Pepa, ai, ai, bon amor.
Hem entrat avui en aquesta conversa amb el senyor Albert Gené i hem dit, i ens barrufa de bé.
Benvingut a la festa. He creat uns éssers perquè m'ajudin a capturar els barrufets.
Hola.
Els he posat el nom de Dolentats. Un experiment molt i molt decebedor. Veniu, dolentats meus! Hem de capturar la barrufeta!
I vostè es va inventar la paraula barrufet.
No, la paraula no. Vaig inventar el verb barrufar.
Ah!
Perdoni, quin error. O sigui que quan dic que barrufem bé, vostè i jo... Ara vostè i jo barrufem bé?
Sí.
I vostè creu que sí, eh? O sigui, i va agafar el verb barrufar... Arranques el que l'acció que feien els barrufets, que lliguen patufet, que és simpàtic, expliqui'ns-ho, aquesta invenció de barrufar.
No, sap invent. L'altres calia trobar una paraula per traduir l'estrunf i estrunfer, i em va semblar que barrufet era una paraula que estava bé, era una paraula malofònica, i la paraula comportava un verb, i el verb va ser el verb barrufar. Barrufar no existia, no existeix, de fet,
no hi és. No l'ha posat vostè al diccionari, barrufar?
No m'he atrevit.
L'hem de posar, eh?
Potser sí, no m'he atrevit.
Que sí, no s'ha atrevit. Que vol que fem algun paper, algú que s'atreveixi, no? Sí, jo crec que ho hauria de ser.
No, només no ho crec.
No? Sí. No, amb això no hi estem d'acord, ja li dic, senyor Gené. No, barrufarem, ja li dic bé, i...
D'acord.
On sigui, i de la manera que calgui, perquè si digui el diccionari, ves que no.
I abans era la psicografia, em vaig deixar d'anar de baixa per malaltia, no? Perquè no podia assistir a les reunions, però no hauria, hi vaig proposar moltes coses al diccionari. Però, doncs, el verb barrufar no vaig proposar mai.
Mira, si aquí el que tinc al davant és, a més, un homenatge que li va fer en Jordi Manent, homenatge a Albert Gené, al barrufet gramàtic, que és vostè, eh? Aquí amb el llibre a la mà, la intensitat de la mirada, la decisió, tirar endavant. El meu forat, que hi barrufes, el meu forat! Som al divan.
Bona nit, senyor príncep. Us agraeixo la vostra amable rebuda.
Em sorprèn el que dieu, però perdoneu si us he ofès.
Em creia que em veníeu a rebre.
No, desitjava anar-me'n.
I ara m'han anat al doblatge en català que va començar el 77 a La Voz d'Espanya, que llavors era dirigit aquest doblatge amb en Felip Penya, amb en Joan Borràs i l'Araceli Vilagrassa, de La Ventafocs. I vostè i La Ventafocs, què tenen a veure, senyor Gené? Tenen a veure molt?
Bé, a veure molt. Això va ser una idea del company, estimat company Jaume Ciurana, de dir, a Vallfort, a més de fer la revista i de fer teatre, també podíem fer cinema. I ens vam aliar amb dues altres entitats, Màgic i Rialles, avui en Rialles de Terrassa, i bé, doncs vam començar a dir, què podem fer? Doncs adquirir els drets de pel·lícules estrangeres, pel·lícules infantils, i doblades al català. I primer vam trobar La Ventafocs, i em vaig encarregar jo, de fet, de traduir o adaptar els diàlegs. I es van fer, efectivament, a l'Hora d'Espanya, i tant, sí. El doblatge el dia 31 de març de l'any 77, ja me'n recordo.
Molt bé. Miri, per dir-ho bé, els personatges de còmic que més, diríem, crec que a Gaudí traduint han estat en Jan i en Trencapins, els Barrufets, l'Aquilestaló, l'Estefi, per adults, el Corto Maltès. I, efectivament, ara estàvem parlant de La Ventafocs de l'any 1977. I diu que les traduccions, una de les més difícils, era el Sergi Grapes.
Sí,
ens
sí.
Ho explica, això? Jo com, per què?
Perquè hi havia moltes... Sergi Grapes, sense dir-ho, a França, a París, surten uns gendarmes.
Sí.
Les referències sovint són... I no ho diem que passi allí. Si ho passa en un lloc indeterminat, però amb referències siguin increïbles. Exactament, això és molt difícil. Hi ha molts jocs de paraules basades en la realitat francesa i això fa difícil de traduir. Clar.
Sí, i s'ha llegit quants cops de cap a peus el diccionari Fabra, vostè?
Ah, no, dues vegades només.
Només dues vegades, és clar, només dues.
Sí, sí.
I quan es llegeix el diccionari sencer... què millora, què canvia?
Bé, no,
és que no m'ho puc imaginar, saps?
Però se va ser d'assenyalar, per exemple, on hi troba d'interessant. Jo he cregut, doncs, que Fabra,
sí,
a més de les seves normes, i la seva jurisprudència, continguda en el diccionari especialment. Una sèrie de normes que Fabra no va formular, però que es troben al diccionari i es poden introduir a través del seu ús.
Som avui al divan amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes amb el senyor Albert Gené.
Bon, bonne ville, mon vieux camarade.
Comment vas-tu?
Mon vieux, très mal, tu connaissais ma sœur?
Non.
Elle vient de mourir, là-bas, dans son petit village. Vous avez pas eu depuis 20 ans, même pas pu aller à son enterrement. Je sais ce que c'est que ça.
I hem anat al cinema, estem veient El silenci és d'or, de René Clair. Per què ens l'ha triada, senyor Gené?
M'agrada molt, m'agrada molt. Sí, el Maurici vol dir la feia, era vell, sí.
I ara encara anirem més enrere, que vostè era molt, molt menut. I tornem a la gran pantalla.
You're the notorious Ringo Kid.
Friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry.
Seems to me I knew your family, Henry. Didn't I fix your arm once when you...
John Ford dirigia La Diligència, 1939.
Let's see. I just been honorably discharged from the Union Army after the war...
I aquesta per què ens l'ha escollida?
Provació, exactament, provació. Relació i els seus valors humans, també, exactament, sí.
Amb son germà, el comte de Cerdanya, com àliga que l'àliga acompanya, davalla Tallaferro de Canigó un matí. Ve amb son fill de caçar en l'obscúria, quan el sentiri místic a Cantúria se n'entra a l'ermitatge de Bot de Sant Martí. L'ossant, des del cavall, vestit de malla, encès d'amor d'un colp d'espasa talla per abrigar un pobre son ribetat martell. Gentil, l'aligó tendre, sa armadura contempla i amb coratge que no dura. Mon pare, diu, Voldria ser cavaller com ell.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Som a Canigó. I vostè ens ha triat la gran obra de mossèn Cinto Verdaguer també en el seu divan. Per què?
Sí, Canigó va llegir Verdaguer, l'Atlàntida de Verdaguer, pel Canigó, pel seu temps, i per plegat em va impactar més, em va produir més impactes, clar. I tot em va donar a conèixer teòricament tota una geografia, doncs, que deixis de conèixer-la personalment. El Canigó, he anat moltes vegades, però des de vaig llegir el Canigó fins i vaig pujar, jo vam passar 10 anys, el Canigó el devia llegir 15 anys, i vaig anar al Canigó, en devia tenir 24, 25, 24 anys tenia, l'any 55.
Miri, tinc aquí, amb lletra petitona, tota la llista de diccionaris gramàtics i estudis lingüístics, la prosa, els premis i els reconeixements, els diccionaris del 62 al 92, la prosa des d'aquelles rondalles, després les cròniques de sempre, a la vora del foc, el pas a pas, tal dia farà un any, en fi, fins a l'almanac anacrònic, eh? I els premis, aquest últim que ara diem, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, però l'any 90 ja li havien donat el Sant Jordi, el Premi Nacional de Periodisme, en fi, el Crítica de Serra d'Or, molts altres. I ara, quan mira cap al futur, què vol fer, què li agradaria, quin projecte té?
No tinc projectes.
No em pot dir això, que no té projecte. No, que m'ha parlat del present, que jo m'ho he apuntat, dic, mira, d'aquest senyor n'he d'aprendre, o del senyor Gené. Present, què?
El present, actualment em dedico, jo cada mes alguna petita coseta, envio una cinquantena de persones, coses molt diverses, des d'unes tanques fins als logrifs. I ho penso continuar fent i potser, doncs, potser m'encarregaran alguna cosa exactament. Diccionaris només un, el diccionari de sinònims. Gramàtiques n'he fet quatre, de gramàtiques. Diccionaris només el de sinònims, n'he fet diccionaris.
Està bé aquí on viu, a la residència?
Sí, 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 sí. Tots són gent molt gran.
Però vostè, jo li veig el cap molt clar, eh?
Sí, amb això no em puc queixar, no, perquè la majoria dels meus companys de residència no tenen gaire de clar, no. Van cada esgarip alguns pobrets.
Una de les coses que costen més, crec, d'acceptar és la finitud de la vida, eh? I més quan molts amics ja han marxat.
Exactament, sí, sí.
Com ho fa, això? Com ho fa? Com ho pot acceptar?
Ho espero plàcidament, tranquil·lament, exactament. Plàcidament. Sí, sí.
Que vostè ara viu amb tranquil·litat d'esperit?
Sí, 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 sí. Actualment em trobo gaire bé de salut, tinc diverses xacres, m'han d'operar un mes, i això em fa estar inquiet, però això a part, doncs, vull fer una vida bastant normal, fins no fa gaire, sortir ja de dia, fer una gran volta, i, en fi, encara m'asseia en un bar de prendre un cafè i una copa, un cafè i una copa. Em fa mà de borratxo, jo, també.
Ma, però no, eh? No, eh? Que té una pell de criatura, eh? Que si fes excessos amb allò, res de res, eh?
Sí,
això
no
ho sé mirar,
cap.
Eh? Sí,
no
he fet mai excés. Que potser li hauria agradat fer algun excés.
No.
I l'amor, vostè, ara que ja ha viscut uns quants anys, com el definiria?
Un gran misteri. Hosta d'imaginar és el moment en què un ja serà conscient d'un mateix. I això, consciència té una perduració, i això és una cosa que fa pensar sovint, però que tampoc no preocupa, ja ho veurem, suposo que a veure tot aquí.
A qui donaria les gràcies? A la vida de les persones que ha conegut?
Dels meus pares, evidentment, sí, sí.
I quines altres persones han estat importants, capdals, les admirades?
Bé, en principi, doncs, tots els meus companys d'excursió i d'ensenyament del català, exactament, sí. Estic molt agraït, m'haguessin fet membre de l'Associació Filològica i em sembla que els companys d'aquí m'aprecien i els estic molt agraït, molt content, sí.
Nosaltres estem agraïts perquè avui ens hagi atès aquí al divan de Catalunya Ràdio, però sobretot li estem agraïts per la immensa feina feta, per la llengua, per la gent que parla aquesta llengua, per la gent que no la parla i li agradaria saber-ne, i pel país.
Ja veuré.
Gràcies, senyor Gené.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
Le petit cheval dans le mauvais temps
qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière...
Volem donar les gràcies a totes les persones d'Òmnium que ens han facilitat avui poder tenir aquesta conversa tan franca amb el senyor Albert Gené, la Núria Carbó, la Mireia Trias, la Laura Mauri, també a totes les persones de la residència Lantus que ho han fet tot molt fàcil, i els meus companys de Catalunya Ràdio i TV3, Trescat, en Joan Vilaplana, que hi ha posat la lletra, en Josep Lluís Santiso i en Ricard Luque, que hi posen el so i la música, en Jordi Gelabert, que ens fa les imatges boniques, i a l'Antoni Cama, que ho ha coordinat tot la mar de bé. Tants anys després, em deien arribar avui al senyor Gené. Encara me'n recordo aquella vegada, l'any 92, que ens vam trobar a Puigcerdà al premi de la nit de Santa Llúcia. Tants anys després, em sento una afortunada de la vida. Em dic Sílvia Coppolo i a Catalunya Ràdio escolta per aprendre i per barrufar més bé.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière ni devant.
ondes de la mar, els vaixells estien carràs i van cercant la llibertat. Volga, volga, volga nostra, tu ets el riu més estimat. No coneixes la gran pena que pateixen els
aigües de les illes, per les ones de la mar, els vaixells estien caràs i van cercant la llibertat. Volga, volga, mare nostra, tu ets el riu més estimat. No coneixes la gran pena que pateixen els posats. No.